Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater.
El govern ha anunciat que posarà en marxa en els pròxims
un registre d'autònoms que han vist reduïda la seva activitat a causa de la pandèmia, amb l'objectiu de conèixer el volum de persones afectades i fer-ne una radiografia per dissenyar nous ajuts. L'objectiu és, segons ha explicat la portaveu del govern, Meritxell Budó, que la prestació en la qual es treballa arribi a les seves butxaques abans de finals d'any i corregir d'aquesta manera la gestió erràtica que es va fer en la concessió de les subvencions fa dues setmanes. En tot, l'executiu no ha concretat el calendari ni la quantitat. Budó sí que ha apuntat que estarà per sobre dels 20 milions d'euros, que és que es van quedar curts per atendre les 100.000 peticions que es van produir en la darrera convocatòria, de la qual només se'n van beneficiar 10.000 autònoms. En plena política, al Masnou s'ha format una nova coalició de govern amb l'entrada dels tres regidors socialistes, cosa que dona ara al govern del republicà Jaume Oliveres una còmoda majoria de 11 regidors. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer.
Segons informa La Vanguardia, l'argument esgrimit per les dues forces per desencallar aquestes negociacions que s'allargaven des de les eleccions municipals ha estat el d'afrontar amb més garanties la crisi de la Covid. En principi, els socialistes tindran 7 regidors i 2 tinències d'alcaldia, però encara no han transcendit la configuració definitiva del cartipàs. El portaveu del grup socialista, Ernest Sunyer, ha declarat que d'ençà l'inici de la crisi s'havia arribat a acords puntuals amb el govern, com per exemple amb el pressupost, i que ara han acceptat l'oferiment de l'alcalde per facilitar un gran pacte contra la Covid. A Sunyer l'acompanyaran les regidores Maria Allaràs i Mònica González. L'oferiment que han acceptat els socialistes, però ha estat rebutjat per Junts per Catalunya, per la qual cosa els seus tres regidors continuaran a l'oposició juntament amb els de Fem Masnou, els dos de Ciutadans i un de la CUP.
I la Fundació Oso Pardo, que du a terme un projecte per la millora de l'hàbitat de l'os bru al Pirineu, ha ampliat a 3 anys més la seva col·laboració amb Endesa per la preservació d'aquests animals i la millora de la seva convivència amb les activitats humanes. Ràdio Trem, Anna Solana.
D'aquests 57 casos, 49 corresponen a residents i els 8 restants són de treballadors del centre, que de moment estan tots estables complint aïllament domiciliari. Així ho ha confirmat la pròpia residència, que aquest passat diumenge ha emès un comunicat on ha afegit que dels 49 usuaris contagiats, només 4 presenten sintomatologia compatible amb la Covid-19. Segons ha informat el Departament de Salut, el centre ja ha habilitat una planta per allotjar totes les persones contagiades amb la finalitat de tenir un major control del brot i de protegir la resta d'usuaris de nous contagis. La residència actualment amb un total de 143 residents i està en contacte permanent amb el Departament de Salut, segons asseguren. El testeig massiu d'aquest cap de setmana s'ha realitzat després de conèixer el positiu d'un treballador del centre. Els propers dies a la residència de Tremp seran determinants per l'evolució del brot.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, confirma que Espanya començarà a vacunar al gener els col·lectius més vulnerables i de risc, que seran 2,5 milions de persones a tot l'estat i que estarien immunitzades al mes de març. El Consell de Ministres ha donat llum verda al pla de vacunació contra la Covid-19 després que diumenge Pedro Sánchez expliqués que serà un pla comú per a totes les comunitats i que s'habilitaran 13.000 punts de vacunació a tot el territori. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs això de la Unió Europea, cada vegada que tu mires més, cada vegada és més estafa, cada vegada és més increïble. Avui havien de fer, de fet, si votaven la resolució d'una comissió que parlava de els drets humans i els drets fonamentals en el si de la Unió Europea. I en la resolució, en el final, en el que havien de signar tots, hi han tret una frase d'una aportació irlandesa perquè no els hi semblava bé. És a dir, en lloc de fer, diguéssim, la llibertat d'expressió, des de la llibertat d'expressió, aproven lo de la llibertat d'expressió, deixant fora allò que no ens sembla bé, que és precisament coartar la llibertat d'expressió. Doncs això és el que ha fet avui la Unió Europea. Al final, el que ha fet aquesta diputada irlandesa ha estat expressar-se, a més, en català, un català irlandès, però català al cap i a la fi, i se l'ha entès perfectament com reivindicava el poder parlar de Catalunya en el si d'aquesta comissió. En definitiva, que això d'Europa és com una mica li han fet allò que va fer el rei el emérito, el campechano, porque no te callas. I pues li han fet això, que és una cosa com molt democràtica i molt de països desenvolupats. Per cert, parlant del campechano, el seu fill, el preparau, l'han donat positiu en Covid. Ara el tenen tancat a la zarzuela durant...
Porque no te callas.
Exactamente, gracias. Muchas gracias, amigo. Doncs el tenen allà... No, això ja no, eh? Tancat a la zarzuela, fent allò la quarantena. Amb qui? Pues se suposa que amb tothom que ha estat en contacte amb ell els últims dies. És a dir, la Leti no. Les filles, el servei i un munt de persones més que s'hauran d'estar en confinament durant 15 dies. I Elisabel em pregunta, i nosaltres què? Nosaltres no ens confinem. Obre.
No, he dit, i a nosaltres què ens interessa això?
Oh, quina poca solidaritat amb aquest pobre xicot tancat 14 dies
en aquest... Solidaritat amb la Elena Cañizares, home.
Home,
aquesta
pobra Elena.
Si queda, que era l'etiqueta Twitter d'ahir, doncs aquesta pobra noia sí que fa pena, no el rei que té un...
Sí.
On fer la quarantena amb tranquil·litat, aquesta pobra noia que compartia pis i la volien fer fora i volien enviar-la amb els seus pares, que són grup de risc, a més. Quina poca sensibilitat la de les companyes de pis.
No, lo de les companyes de pis és espectacular, i els àudios que m'he pogut escoltar que són brutals, com unes histèriques que te veus a tu casa. Pobre Elena Cañizares, si paga su parte del alquiler del piso y tiene un prestatge en la nevera, té dret a ocupar aquest habitatge. I a més, si les companyes, doncs, què vols que et digui? Mala sort. Aquí hemos de estar a las duras y a las maduras. Pagamos para todo, para lo bueno y para lo malo. M'enteneu el que vull dir? I això és com l'amor. L'amor és per sempre, per les coses bones i per les coses dolentes. Perquè si no, al final...
No, ja podem tenir.
Ja està? Ja està. Vale, doncs, sí? Ja ens anàvem uns camins que no... Vale, venga. Ah, dic a l'equip, és veritat. Espera, que me l'havia oblidat. No de l'equip, que us estic sempre molt presents. En Juanjo López i en David Valverde, gràcies d'acció. A l'Eduard Carmona, a la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, en Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, la Isabel González, ja l'heu escoltat, i jo mateix. Aquest és el nostre piset compartit. Ara està.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I sembla que viurem avui el darrer dia amb sol, que cada cop queda menys, perquè arriben pluges. Des d'ara i de cara al cap de setmana, cada dia una mica. Pel mes de maig, que no som al maig, cada dia un raig. Doncs al novembre, tot s'assembla. Així, la Dolors Gallar, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Vinga.
Hola, molt bona tarda. De cara a aquestes pròximes hores, els núvols baixos es faran més abundants, a més indrets del litoral. Esperem que fins i tot de cara al final del dia el cel quedi molt ennuvolat en aquests sectors i no es descarti fins i tot algun plogim, alguna precipitació de caràcter feble. Avui, dimarts, un dia amb temperatures força semblants a les d'ahir, al centre del dia de nou s'han situat entre els 15 i els 18 graus, amb aquest vent de component sud que a hores d'ara bufa a bona part del sector, entre flugit moderat, amb marejola en general, i amb vent una mica més reforçat a la zona nord de la Costa Brava, on també tenim algunes àrees de maró. Demà, dia amb més núvols baixos, al matí ja doncs, afectant l'àrea de la costa central i nord, fins i tot amb algun plogim, alguna precipitació de caràcter feble. Al matí amb poc vent, vent fluix variable, tot i que predominarà el component sud, a l'extrem nord del sector, i també amb algunes àrees de maró en aquest indret. En canvi, la resta, marejol. Demà la temperatura mínima serà més alta en conjunt, sobretot a l'àrea del litoral nord. A la tarda s'imposarà el vent de component sud i est en conjunt, entre fluix moderat, també amb algunes àrees de maró a la zona nord, marejol a la resta, i també a la tarda amb núvols més compactes a l'àrea sud, on també hi hauria alguna precipitació de caràcter feble. Demà la temperatura al centre del dia serà semblant o baixarà lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies a la Dolors Ballart des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
Aquest tema cansa una mica, eh? T'has de dir, és un tema important.
No m'has encara ni donat la benvinguda i m'estàs dient que ja canso?
No canses tu, tu no canses mai, cansa el tema. Ho dic perquè això és de... Aquí ho deia, ahir ho deia...
Però m'agrada seguir-ho, de fet, perquè així anem veient... Faig més evidents les incongruències de tots.
Ahir algú, no recordo qui, em va dir, mira, Cano, d'aquest tema no en parlarem perquè al final ens en passarem parlant.
Que dolent. 30...
No, no soc dolent. I vaig pensar que era una cosa encertada.
Sí. Doncs no, és que de veritat, és igual. No debatrem ara perquè se'ns fa tard i la gent vol escoltar-me.
Exacte. Doncs avui escoltareu, gaudireu de la veu de la Isabel, que us explicarà el ball d'informacions i mesures que volen aplicar per Nadal.
Per què diem això? Doncs perquè avui, tot just quan queda un mes, queda un mes per la nit de Nadal, doncs ja comencen les contradiccions, les declaracions contradictòries entre diferents administracions. Per què ho dic? Perquè avui el Ministeri de Sanitat ha dit que està treballant amb un esborrany de reglament de cara a les festes nadalenques, amb el qual s'estableix que les reunions han de ser de màxim 6 persones i que el cobrefoc s'ampliaria i passaria de les 10 que tenim actualment, doncs fins a la 1 de la matinada. En aquest cas es faria a les nits de Nadal, és a dir, el 24 i el 31 de desembre. És una proposta que es debatrà demà dimecres a la reunió del Consell Interterritorial, és a dir, que el Ministeri de Sanitat presentarà als altres governs. Aquest reglament inclou 16 mesures en total, començant doncs per la necessitat de mantenir les distàncies, l'ús de mascareta, etc, etc. Què passa? Que de moment l'ampliació d'aquest cobrefoc ja topa amb les propostes que ha fet el govern de la Generalitat i també topa amb aquestes propostes el màxim de persones que es poden reunir, perquè recordem que en el pla de desescalada presentat pel govern de la Generalitat el màxim per aquelles dates serà ja de 10 persones i no pas de 6. Per tant, ja trobem aquí dues contradiccions. També en aquest pla es parla dels sopars de feina. Es parla d'evitar aquests sopars
de feina,
que jo crec que és una recomanació que s'hauria de fer sempre.
Exacte.
No només aquest any, però vaja.
No és una obligació.
Aquí deixo la meva gran aportació. Però, clar, doncs, recomana evitar i minimitzar aquestes reunions en l'àmbit social i que, en cas que se celebrin, siguin d'un màxim de 6 persones i preferiblement a l'exterior.
Amb el fred que fa.
Exacte. Recordem que aquestes propostes podran o no ser seguides pel govern de la Generalitat, podran ser adoptades o no.
Ah, són recomanacions, clar.
Exacte, avui ho estem donant tots per fet, estem venent això com a fet, no està fet, és un plantejament que, com deia, es portarà demà a la reunió que mantinguin i veurem si el govern de la Generalitat l'accepta o no. Recordem també, però, que la setmana passada, quan vam presentar precisament aquest pla de desescalada, el govern de la Generalitat ja va anunciar que estaven mirant de posar algunes excepcionalitats de cara a les dates de Nadal. Per tant,
sí,
que encara tot està sobre la taula, totes les possibilitats, però crec que en aquestes coincidiran. Però vaja, és una opinió molt personal. D'altra banda, avui, segon dia de l'obertura de bars i restaurants, des de Protecció Civil ja s'està alertant, Sergio Delgado en aquest cas, que hi ha algun incompliment en el cas de les terrasses, que no es mantenen les distàncies de seguretat pertinents, i han alertat que si això doncs segueix així. El que hem guanyat durant les últimes setmanes ho acabarem retrocedint i, per tant, tornen a apel·lar a la responsabilitat individual de la ciutadania.
Tinc una proposta, estic d'acord amb tu amb això que has dit, eh? Però tinc una proposta. I si en lloc de perdre el temps fem prohibicions, no podem ser més de 6 a casa? A veure, quantes famílies ho compliran, això? És a dir, que aniran a casa de totes les famílies a veure quan són a taula? I si en comptes de mantenir fent prohibicions són conscients de la realitat i comencen a informar adequadament de, escolti'm, doncs, ei, procureu no estar-vos-hi més de 3 hores, intenteu obrir la finestra cada X temps que estigueu a la reunió, procureu, sempre que pugueu, poseu la gent gran a la punta de la taula perquè li toqui més l'aire fresc, jo què sé.
Els balcons i les terrasses.
Senteu els avis als balcons, que així duraran
no,
més.
És una broma.
Clar, estaran més frescos, com els agustins. Escolta'm, no, per què no ho fan, això, saps? I ja està, seria molt més senzill. No? No coincideixes o...?
Jo mai et diré que coincideixo amb tu i menys en antena.
Molt bé, gràcies. Difícil saber. Anem cap a les Terres de l'Ebre. Un conveni amb Repsol permet ampliar els continguts del Museu de la Mar de l'Ebre dedicats a la navegació comercial fins a finals del segle XVIII, Eduard.
Doncs sí, la companyia energètica finançarà el projecte d'ampliació de la part expositiva dedicada a la navegació comercial de finals del segle XVIII i la seva relació amb els inicis del municipi. L'aportació de Repsol per cobrir les despeses del projecte ascendeix a 4.900 euros, tal com fixa el conveni signat. A banda d'ampliar els continguts del museu, el conveni estableix la documentació, conservació, difusió i comunicació dels objectes conservats en les col·leccions del Museu de la Mar de l'Ebre que no han estat exposades fins a la data. Així com també la renovació del contingut de l'exposició permanent com a estratègia per renovar els vincles amb la comunitat i incentivar la visita per part del col·lectiu local. Els convenis signats els anteriors anys entre l'Ajuntament de la Ràpita i Repsol es van adreçar a traduir a 3 idiomes els 4 interactius del museu, a restaurar un conjunt de cartes nàutiques o a finançar l'interactiu sobre l'illa de Buda, entre altres aportacions menors.
I a Tarragona estudiaran l'impacte acústic a l'entorn del polígon petroquímic sud de la ciutat. Laia.
Doncs sí, l'Ajuntament de la Canonja impulsa un estudi d'avaluació de l'impacte acústic sobre les cases de l'entorn del polígon petroquímic sud. La previsió és que l'estudi comenci el primer trimestre de 2021, després que s'hagi constituït una comissió tècnica. En una primera fase es discriminarà el soroll procedent de l'activitat industrial del que prové de les infraestructures viàries i ferroviàries. I en una segona, la patronal química presentarà una proposta d'actuacions per al compliment dels objectius de qualitat acústica a l'entorn d'aquest gran pol industrial. De fet, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha explicat que arran d'un estudi elaborat fa un parell d'anys amb l'assessorament i l'aval dels tècnics de la Generalitat, van observar que hi havia zones del municipi on s'excedien els paràmetres sonors que aconsella la normativa. Per això diu que fa temps que volien impulsar un estudi en profunditat en aquesta zona. Últimament es farà un concurs públic a una empresa especialitzada que instal·larà sensors de mesura al llarg del polígon. El cost del projecte s'estima en més de 100.000 euros i es preveu que els municipis l'assumeixin de forma proporcional al pes que tenen en el polígon.
I a Sitges comencen els treballs per millorar la desembocadura de les rieres de Bassa Rodona i Sant Sebastià. Ivan.
Sí, de fet, la regidoria de platges ha iniciat les obres aquesta mateixa setmana. Es tracta d'una intervenció, han explicat des de l'Ajuntament, totalment necessàries, no només per qüestions de seguretat, sinó també per naturalitzar l'espai i prevenir possibles desbordaments en cas de fortes pluges. Les estructures que hi ha actualment es troben en molt mal estat, diuen des de l'Ajuntament, especialment després del temporal Glòria. En aquest sentit, pel que fa la desembocadura de la Bassa Rodona, les obres consisteixen en la construcció d'una nova escullera que millori l'endegament del torrent. El mateix passa amb el torrent que desemboca a la Marina d'Aiguadols. El mur de contenció situat a ponent de la platja està a punt de col·lapsar i per aquest motiu es reconstruirà l'estructura incorporant també una nova escullera. L'objectiu en els dos casos és donar sortida a les aigües de manera natural al mateix temps que es garanteix la protecció de la zona davant de futurs temporals.
I malgrat construirà un centre dedicat a la divulgació i l'estudi del Delta de la Tordera, Josep Lluís.
Sí, l'Ajuntament de Malgrat de Mar i la propietat del càmping Els Pins han signat un conveni per un període de 5 anys per fer-se càrrec de la gestió, per fer-se càrrec al consistori de la gestió d'una finca situada just davant del càmping, on s'emplaçarà aquest espai dedicat a l'estudi del Delta. Ara ja han començat les tasques de neteja d'aquesta finca, que era plena de canyes i restes que va deixar el temporal Glòria. El següent pas és l'adequació de l'edifici que actualment hi ha en aquest terreny.
I precisament, molt a prop d'aquest espai, l'Associació de Voluntaris Naturalistes del Montnegre i la Tordera organitzen demà i dijous, una neteja de residus.
Sí, es retiraran residus inorgànics i espècies de plantes invasores de la desembocadura del riu. Els naturalistes explicaran com es farà aquesta retirada de residus i també proporcionaran eines per fer-ho. A més, experts faran una avaluació de l'arribada de llavors d'espècies autòctones, així com de l'estat actual de l'ecosistema del Delta.
I acabem explicant que 5 càmpings empordanesos es situen al top 10 espanyol de la revista Caravaning. Cristina.
Sí, els càmpings de les comarques gironines continuen acumulant reconeixements europeus que posen en relleu la qualitat de les seves instal·lacions. La meitat dels 10 millors càmpings de l'estat espanyol, segons la prestigiosa revista alemanya Caravaning, són empordanesos i, a més, 4 dels 5 càmpings reconeguts encapçalen el top 10. La publicació anual de la influent Federació Alemanya de Fabricants de Caravanes i Autocaravanes distribueix cada any aquesta revista, que té una tirada de 250.000 exemplars. En la darrera edició, els càmpings gironins són reconeguts pels seus serveis i instal·lacions i es posicionen entre les millors ofertes turístiques europees. Els 5 càmpings empordanesos que es destaquen en aquesta ocasió són l'Aquarius de Sant Pere Pescador, que ocupa la primera posició de la llista, seguit de les Medes de Torroella de Montgrí, l'Àmfora i la Ballena Alegre, els dos de Sant Pere Pescador, que ocupen la tercera i quarta posició del rànquing respectivament, i finalment també s'ha destacat el càmping Les Dunes, també de Sant Pere Pescador, que ocupa en aquesta ocasió la 8ª posició de la llista de destacats.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Demà és dia 25 de novembre i, per tant, demà és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Una jornada en què s'aprofita per generar encara més consciència. Que en cal generar i molta, perquè tot i que s'ha fet algun avanç, no és suficient. I malauradament, seguim veient com la violència envers les dones agafa diferents cares, diferents formes i actua de diferent manera. És com si s'ajustés a l'evolució de la societat o a l'actualitat dels temps. En tot cas, es tracta de que la detectem, la denunciem i la combatem de la millor manera possible. Amb motiu d'aquest Dia Internacional de la contra les Dones, Amnistia Internacional ha fet una nota on recorda que encara a dia d'avui el 48% de les dones de l'estat espanyol no tenen accés a l'assistència integral contra la violència sexual, o que, malgrat que la Generalitat ara fa una setmana es presentava aquesta dotació especial dels Mossos d'Esquadra per atendre les dones en situació de violència, aquí tampoc no s'ha fet la feina que caldria. En volem parlar i per això saludem a la portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, la seva coordinadora, que és Adriana Ribas. Adriana, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Sovint veiem com les administracions s'omplen la boca dient que hem de combatre, hem de lluitar, però després no implementen els recursos que calen perquè aquesta lluita sigui efectiva.
Sí, de fet, hi ha hagut millores en els últims anys, hi ha hagut mesures legislatives que tenen aquesta intenció de protegir a les dones i a les nenes víctimes de violència de gènere, però totes aquestes mesures han d'anar acompanyades doncs, de pressupostos, de dotació pressupostària, que és una part important, no?, perquè es pugui implementar moltes d'aquestes mesures, de voluntat política, de projectes de sensibilització, de molta formació, i per tant encara tenim molta feina per endavant.
De fet, en el món educatiu, i avui precisament en teníem mostres, sovint se'n parla d'aquesta realitat i s'intenta generar aquesta consciència, aquesta educació a les generacions del futur per intentar que tot això arribi un dia que finalment ho puguem acabar, no? El problema és que socialment encara hi ha una certa manca de serveis, una certa manca de mitjans que arropin, que gambolin aquestes dones.
Sí, de fet una de les bones notícies del que percebem com una cosa positiva és que comencem a parlar, més enllà del tema de violència de gènere en general, es comença a parlar d'algun tipus de violència com la violència sexual, no?, que és un dels temes que des d'Amnistia Internacional estem treballant molt aquests últims anys. La societat en comença a parlar. Comencem, tant les dones com els homes estem integrant en les nostres converses parlar de situacions de violència sexual, i això ha fet que, per exemple, doncs la última macroenquesta sobre violència contra la dona, que es fa a nivell de tot l'estat espanyol, que es va fer l'any 2019, aporta dades sobre temes de violència sexual. Deixa de ser invisible, perquè se'n parla, perquè es pregunta, perquè es comencen a recollir dades. I això és fonamental per poder abordar-ho. Fins ara era un tipus de violència, la violència sexual, que quedava molt, molt invisible, no? I només alguns casos de dones que denunciaven, que es coneixien els procediments, doncs, bueno, se'n parlava una mica, però segurament, doncs, aquests últims anys, lamentablement, hi ha hagut casos molt coneguts que han fet, no?, que estiguin en el debat públic. I això és una bona notícia, doncs, en aquest sentit, no?, que és que no queda invisible.
De fet, hem d'aprofitar aquesta conversa que tenim per dirigir-nos a les dones que ens puguin estar escoltant i que puguin percebre, només que ho percebin, que poden ser víctimes d'aquesta violència sexual, que ho han de posar en coneixement de les autoritats i sobretot en coneixement dels cossos policials, els Mossos d'Esquadra, les policies locals, ells són els que, sens dubte, les ajudaran. I cal dir-ho perquè encara hi ha la percepció de que aquests cossos són lluny de la societat. No ho perceben com un element que les pugui ajudar.
Sí, les dones, de fet, han patit, tenen molt poca confiança en el sistema que les ha de protegir, perquè històricament no les ha protegit. Les dones, moltes dones víctimes de violència sexual, de violència de gènere, han estat revictimitzades en processos judicials perquè han sentit que no les creien, perquè han sentit que quedaven estigmatitzades per por, perquè en moltes ocasions l'agressor és una persona coneguda. I, per tant, això té una afectació molt important, no? I per això, de fet, ara hi ha una iniciativa legislativa sobre llibertat sexual, que és una oportunitat única per abordar mesures eficaces perquè les dones sàpiguen que si denuncien no seran qüestionades i sàpiguen que si no denuncien hi haurà altres mecanismes que les podran ajudar, no? Des d'Amnistia Internacional, en els últims temps, el que estem demanant a les autoritats és que creïn una cosa que es diu centre de crisi, que és una recomanació del Consell d'Europa també, que Amnistia Internacional també hem fet nostra i l'estem intentant traslladar a les autoritats, que és un centre on et donin assistència integral quan has patit algun tipus, per exemple, d'agressió sexual, no? Allà on puguis adreçar-te per demanar ajuda, on et puguin donar atenció mèdica, psicològica, assessorament legal, si vols presentar una denúncia, un lloc segur, no?, on poder anar, perquè quan fa un parell d'anys que venim treballant aquest tema, però fèiem enquestes, no?, diem, bueno, en cas d'haver patit una agressió sexual,
sí,
i quins creus que és el camí, no?, que has de seguir? I en moltes ocasions les dones desconeixíem què és el primer que has de fer. Hi havia dones que proposaven, primer creien que havien d'anar a la policia, altres que creien que primer havien d'anar a l'hospital, altres que creien que sense donar denúncia, que si no volien denunciar no es podia fer res, i és important que hi hagi aquest espai segur de referència que serveixi perquè les dones, siguin quin siguin el pas que volen fer, passi per la denúncia o no passi per la denúncia, se sentin acompanyades i coneguin quin és el suport que poden tenir, no? Que a vegades és només suport psicològic, a vegades necessites assistència mèdica o assessorament legal.
I que a més li resolgui una de les qüestions que sovint preocupen, o almenys aquesta és la percepció que tenim, i és que quan una dona és víctima de violència i se'n va i denuncia o ho posa en coneixement de les autoritats, no?, dels cossos de seguretat, la següent qüestió és: i aquella nit on dorm? i moltes vegades no hi ha resposta. És tan absurd com això. És a dir, vale, jo me'n vaig denunciar, per ella en aquell moment és me la jugo, perquè està sent víctima d'una violència que li ve d'una persona molt, molt propera amb ella. Vale, ja, però i a la nit següent jo on me'n vaig a dormir? On me'n vaig amb els meus fills? I moltes vegades aquesta pregunta no té resposta.
Sí, a vegades es desconeixen els recursos, en ocasions no hi ha els recursos necessaris per donar suport, però en qualsevol cas és important que les dones que ho necessitin sàpiguen que hi ha un lloc on podran tenir aquesta informació sense haver de moure's d'un lloc a un altre, no? Intentant doncs, passar aquest tràngol que és fer aquest pas de demanar ajuda amb el major acompanyament possible, amb tota la informació clara, fàcil, sense haver de fer una gincama per una ciutat, no? I assegurant que visquis on visquis, a l'estat espanyol tens els mateixos recursos disponibles, que no et trobes en una situació desigual pel fet de viure una ciutat petita o un poble petit en relació a qui viu a una gran ciutat, per exemple. És important que hi hagi recursos distribuïts al territori.
De fet, hi ha un escreix d'aportació econòmica en els pressupostos de l'Estat de cara al 2021. La partida és de 180 milions, un 15% més que els darrers pressupostos. El problema és que només destinen específicament a la violència envers les dones 5 milions. Això ho gestionen les comunitats autònomes. Per tant, en funció del color, de les prioritats, de les creences de cada comunitat autònoma, pot agafar doncs els altres 175 repartits i destinar-los a altre tipus de violència, cosa que no es tracta d'això.
Sí, sempre aquesta situació desigual és un problema que cal abordar, no? Perquè totes les dones, visquin on visquin, han de tenir garanties mínimes respecte a una situació de violència que puguin patir, i nosaltres, bé, des d'Amnistia Internacional a tot l'estat espanyol estem treballant en aquest sentit perquè hi hagi uns mínims comuns a totes les comunitats, amb un repartiment en funció de la població que també garanteixi que a les zones menys poblades també hi ha recursos disponibles en un radi que sigui suficient, no? I que es treballi en aquest sentit amb l'objectiu això, doncs, de garantir que totes les dones puguin tenir accés als recursos disponibles i que es doti econòmicament a les administracions, que es destinin recursos econòmics a fer efectiu això, perquè és evident que hi ha cert consens que la violència de gènere és una cosa que cal abordar, però més enllà de les paraules, no, cal dotar de recursos els projectes perquè es puguin consolidar i puguin funcionar.
Doncs aquest és el repte que tenen les autoritats per davant, i ara que som a finals d'any i que per tant s'estan quadrant o s'haurien d'aprovar ja els pressupostos de cara al 2021, el repte és aquest, és a dir, que dotin econòmicament les partides necessàries com perquè es pugui tirar endavant tot això, no? La conscienciació, les campanyes, els equipaments, posar persones que estiguin al davant d'aquests equipaments, en definitiva treballar perquè no només sigui un anunci, no? Una voluntat, sinó que entre tots ho fem realitat. Només una dada més que ens ha de fer reflexionar: som a la cua d'Europa en denúncies de violència, i no és perquè no n'hi hagi, és perquè no es denuncia. Encara hi ha moltes dones que ho viuen en silenci, tot això.
Sí, lamentablement ens trobem al lloc 25 de 32 a les dades de l'Eurostat, i per tant el fet aquest que les dones no confiïn en les autoritats per la seva protecció no pot seguir sent un obstacle perquè les dones sentin els seus drets protegits, no? I és una qüestió que cal resoldre amb urgència. Les dones han de sentir que el sistema les protegeix, perquè si no, està ja no cal pensar en moltes eines i molts recursos si les dones després no senten el primer pas, que és adreçar-se a l'administració, adreçar-se al propi sistema, no les ajudarà en res. I, per tant, aquest és el primer pas que cal donar.
Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, moltíssimes gràcies. Tant de bo facin cas, tant de bo ens escoltin. Que ens escolten segur. Altra cosa és que després implementin o tirin endavant els compromisos que moltes vegades prenen.
Seguirem treballant en això, llavors.
Vinga, i nosaltres donant-vos veu tantes vegades com calgui. Gràcies.
Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé. A
reveure.
Adéu,
adéu. Fins aquí.
Segueix la llum del far.
Dos quarts i quatre minuts de 5 de la tarda. Ens anem a fer una mica de cultura. Què us sembla si deixem l'estudi o el menjador de casa o la feina o el cotxe i ens n'anem a Arran de Mar? Ivan, què és on et trobes tu ara mateix?
Doncs sí, a tocar de mar, de fet, a tocar literalment de la platja de Sant Sebastià de Sitges. Avui hem vingut fins aquí, Josep Maria, per parlar, per descobrir una mostra fotogràfica que hi ha exposada a l'estudi Vidal de Sitges, una mostra itinerant. Per cert, aquest serà el darrer cap de setmana que es podrà visitar aquesta mostra, per tant, convidem a tothom a veure-la. I és una mostra que el que vol és reivindicar els 26 quilòmetres de costa que tenim a la comarca, al Garraf, des de Cubelles i fins on ens trobem avui. Avui fins a Sitges. Unes fotografies del fotògraf Mike Alentorn. Mike, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per la gent que ens estigui escoltant, Mike, expliquem una miqueta què és el que trobarem aquí a l'estudi Vidal.
Bé, el Garraf, amb aquesta platja tan llarga, aquesta costa tan llarga, trobem un seguit d'àmbits paisatgístics i naturals que això pues, comporta tot un contingut de plantes, d'animals, i el que es tractava, a partir de l'encàrrec, era ensenyar tota aquesta riquesa d'una manera visual, i a més, partint el treball o partint la mostra en diferents àmbits que hi ha repartits per tota la costa.
De fet, aquí, a l'estudi Vidal, podem trobar 8 plafons, si no m'equivoco, que doncs, el que venen a representar són 8 espais diferents de la comarca, i trobem, si no m'equivoco, un centenar de fotografies en total. Fotografia ambiental, fotografia de paisatge, Mike.
Bé, la fotografia ambiental o de natura, doncs, té un seguit de punts especials a l'hora de fer segons quin tipus de fotografia. Per exemple, no és el mateix fotografiar una planta, un arbre, que fotografiar un animal, no? I llavors, el que necessita per aconseguir imatges que tinguin un cert contingut, diríem, prou il·lustratiu sobre el tema que toquem, el que és necessari moltes vegades és visitar el lloc bastantes vegades, perquè quasi sempre que vas trobes algú nou. O sigui, com que és un espai viu, doncs hi ha canvis constants. I llavors, una altra cosa que també cal tenir en compte a l'hora de fer fotografia ambiental o de natura és que les hores del dia són importants en funció de quina cosa vols fotografiar, no?
De fet, Mike, si no m'equivoco, totes les fotografies estan fetes de dia. És a dir, no hi ha cap foto que sigui de nit, si no m'equivoco.
Bueno, hi ha algunes que són de matinada i algunes que són més de tarda, no? Ja ho he dit abans, que en funció de què vols hi has d'anar a un horari o a un altre, no? I llavors, doncs, el tema, per exemple, d'amfibis, no? Si no hi ha sol, poques vegades els trobes, no? Perquè els encanta prendre el sol, no? I en canvi, per determinades plantes, és millor anar a una hora concreta perquè el sol fa que estigui més oberta la fulla, la flor, o hi ha vegades que és igual que vagis de nit que de dia perquè la planta és igual, no varia gaire, no?
Podem arribar a pensar que potser és un tipus de fotografia fàcil de fer, però en realitat requereix de molta documentació, sobretot de molta paciència.
Sí, i en el meu cas particular, el que sí he fet des de fa uns quants anys és fer un seguiment de tota aquesta costa i ho vaig fent per zones, no? Hi ha els vuit espais que conformen l'exposició i llavors cada una té el seu què, no? I llavors, doncs, en funció de què és el que vaig a fotografiar, doncs escollo doncs, uns horaris i uns espais, uns angles per poder treure el millor d'aquest espai.
Ara seguim amb tu, Mike, però deixa'm saludar també el Xavier García Marqués. Ell és biòleg i tècnic de Medi Ambient a l'Ajuntament de Sitges. Xavi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara el Mike ens parlava de la flora, de la fauna i de poder fotografiar-los. De fet, hi ha dos plafons dedicats a aquestes espècies, una comarca també rica en aquest sentit.
Sí, moltíssim. El Garraf és una zona àrida, però tenen el que tècnicament es diu la màquia d'ullastre i margalló. Nosaltres tenim aquí una palmera autòctona, que és el margalló, que arriba al límit més septentrional, la zona més nord on es troba. I, bueno, la màquia aquesta d'ullastre i margalló el que té són una vegetació adaptada a la manca d'aigua, a l'aridesa del terreny, no el que en diem tècnicament una vegetació xeròfila, no? I aquestes característiques dissenyen tot el que és el paisatge natural del Garraf.
De fet, volia preguntar-te una cosa, Mike, a l'hora de fer fotografies, no sé si t'has trobat també amb problemes, vull dir, de residus a la platja, per exemple, veiem aquí el plafó dedicat a la platja llarga o el plafó dedicat a la desembocadura del Foix, no sé si t'has trobat amb aquest problema a l'hora de fer fotografies també.
Sí, això és un problema actual que ja dura molts anys i és la manca de sensibilitat de certes persones envers a l'espai natural, no? I hi ha una anècdota molt, molt singular, gràcies a Déu, que fotografiant aquesta imatge que hi ha aquí a la platja llarga, que és un martinet blanc, m'he arribat a trobar un senyor ja gran agafant pedres i foragitant-lo de l'espai, no? I dius, i això quin sentit té? És que realment quedes al·lucinat de que hi hagi gent que tingui actuacions d'aquesta mena, no? Un martinet blanc és un ocell preciós, és blanc, ja ho diu el nom, i a més té una figura molt esbelta i és un animal que fa pocs anys que el tenim aquí amb una certa solidaritat, no? Per tant, no entenc aquesta postura d'un senyor gran, a més un senyor gran, tirant-li pedres perquè marxi, no?
D'això, Xavier, vull preguntar, parlava ell d'aquesta espècie, però tenim el corriol camanegre, per exemple, també ara veia una fotografia d'ell. Deies que és una comarca rica en aquest sentit, però també una comarca, podríem dir, preocupada per aquestes espècies, la majoria d'elles en perill d'extinció o en problemes de conservació.
Sí, tenim diverses espècies que arriben aquí a la costa del Garraf que són realment interessants. Parlaves ara del corriol camanegre. Nosaltres, afortunadament, aquest any a la platja hem tingut nidificació de corriol anellat petit, que és una espècie més fluvial d'interior, l'hem tingut nidificant a la costa de les platges de les botigues, i que són unes espècies molt interessants pel seu comportament. Sí que tenim també a la costa, mar endins, la importància dels cetacis. Podem veure rorquals, podem veure dofins, podem veure balenes, coses que normalment has d'anar molt lluny per trobar-te, i aquí a la costa del Garraf les tenim. I el que és ja més a nivell interior, pues, també és magnífic, perquè aquesta aridesa del terreny ens dona i ens permet la possibilitat de tenir, ja comentava el company, amfibis, però també rèptils i invertebrats, d'aquells que dius, hi ha taràntules? Doncs sí, tenim taràntules, unes espècies pròpies d'aquí taràntules, i també tenim escorpins, i tenim molta cosa amb molt de verí.
Però, de fet, una de les grandeses d'aquest tipus d'exposicions i d'aquest tipus de treballs que fa, com el que fa en Michael Antorn, és, Xavier, que dona visibilitat a totes aquestes espècies. El problema és que ens pensem que molts d'aquests animals només són al Pirineu o només són a les comarques interiors i molt sovint els tenim a prop de casa. La gent moltes vegades actua, com explicàvem, segurament per desconeixement.
Pues, certament és així, perquè pensem que el Garraf, el massís del Garraf, zona extraràdi de la ciutat de Barcelona, de l'àrea metropolitana, i com que és també almenys una zona molt àrida, la deixem una mica de banda, sempre ha estat molt abandonada i també molt malmesa, com sabem per l'antic abocador de totes les escombreries de Barcelona, ciutat i àrea metropolitana. Per tant, és una zona que ha estat molt poc querida, no? Estimada. I realment tota la fauna i flora que tenim aquí és única. Hi ha molts endemismes, sobretot a nivell cavernícola.
De fet, ara en seguirem parlant, però també avui Josep Maria ens acompanya, la Teresa Vidal. Ella fa l'àrea d'ordenació territorial del Consell Comarcal del Garraf. Teresa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que molta feina d'aquesta sobre sensibilització, prevenció, conscienciació la feu des del Consell Comarcal per prevenir precisament tot això, problemes de conservació, residus en aquests espais, la majoria d'ells protegits o declarats espais d'interès natural.
Sí, des del Consell Comarcal de Garraf ara tenim un nou servei que es diu Servei de Medi Natural i Litoral, que és on estic jo, i que ve heredat del que era l'antic Consorci dels Colls i Mira el Peix. Llavors, a més d'aquesta gestió del litoral, doncs estem fent molta feina de conscienciació i de sensibilització a través d'uns programes d'educació a les escoles, als instituts, a través de activitats i accions en voluntariat, i fa falta, fa molta falta.
Ara en parlàvem fora de micros de fet de com ara amb aquest confinament molta gent aprofita per visitar espais com els Colls, per exemple, no? I és això, no? El fet de que hi hagi més gent ara a la muntanya, que es produeixen més residus, hi ha menys conscienciació. Suposo que una part d'aquest problema passa per aquí, oi?
Sí, ara hi ha molta més gent. Els Colls i Mira el Peix és un espai natural protegit per xarxa Natura 2000 i altres figures de protecció. És una de les zones més àmplies sense construir des de Tarragona fins a Barcelona. I hi ha un gran impacte humà, vull dir, molt impacte de residus i... En aquesta exposició volíem donar una visió amable del que era en global tots els espais protegits de la zona del Garraf, perquè a vegades quan gestionem un espai no només pertany a un municipi sinó a tot el territori, val? Llavors la feina que fem des del Servei de Medi Natural és aquest, és coordinar amb tots els tècnics del medi natural de tots els municipis per poder fer accions, i una d'aquestes, una de les més importants que estem ara doncs lluitant, és la conscienciació i l'impacte dels residus i la sensibilització en aquest aspecte.
És evident que hi ha una qüestió, Teresa, bona tarda, d'educació i de conscienciació. És a dir, la gent, encara som al 2020 i no ha après que si tens un paper no el pots llençar, ni tens una ampolla o tens una llauna i no ho pots llençar. Però hi ha un altre tipus de pressió, de la qual també et volia preguntar. Ara fa un mes aproximadament, veiem aquelles imatges del Montseny, es va posar damunt la taula tot el que és la gestió de l'accés de la ciutadania als espais naturals. És cert que el Garraf no va sortir com un espai especialment pressionat els caps de setmana, però és veritat que la seva pressió és permanent i persistent durant tota la setmana per l'entorn que té el social que té al seu voltant. Creieu que s'hauria de regular l'accés a espais com el Parc Natural del Garraf?
Sí que s'ha de regular. De fet, el Parc del Garraf doncs ja té una regulació, ja està molt més protegit, però clar, hi ha aquestes zones com els Colls i Mira el Peix que es queda fora del parc i que estem intentant de que es gestioni doncs igual, no? Amb les mateixes, perquè les característiques són les mateixes. La pressió doncs sí que s'ha augmentat molt, però clar, són circumstàncies noves i és una línia que volem treballar entre tots els tècnics amb el Parc del Garraf per buscar solucions conjuntes durant aquest any que ve, perquè això doncs bueno, clar, tot això ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies ara.
Hem parlat a Teresa, Xavier i Maic d'alguns d'aquests espais de la Pagada. Esperem una mica cap a casa, en aquest cas cap a Cubelles. Parlem de la desembocadura del Foix. Penso que, a més que és un dels espais on potser més variabilitat de fotos, no? Varietat de fotos has pogut fer, Maic. Penso que des de l'Ajuntament ho estan fent molt bé, en aquest problema de gestió tot plegat, eh?
Estan fent molt bé. Fa 2 anys van fer un pla de gestió per la desembocadura del Foix i s'està treballant molt bé. S'ha codonat tot, s'estan protegint totes les espècies, es va fer una neteja de totes les espècies que no eren autòctones, perquè hi havia una barreja ja bestial, i s'ha conscienciat molt amb carter que la gent no doni de menjar els animals allà. Vull dir, s'ha treballat molt bé a l'espai de la desembocadura del Foix.
I suposo, Xavier, que aquest bomball després es pot veure quan veiem diferents tipus de... És que fa uns anys, fa per exemple 2 o 3 anys, era impensable de trobar la desembocadura del Foix. Ara, en canvi, sí que els podem veure.
Sí, totes les resumides que tenim, desembocadura del Foix, Riera de Ribes, aquí també a Sitges, estem veient que les actuacions de conservació estan donant fruit. sobretot aquest any amb el confinament, que hem tingut més tranquil·litat, han començat a aparèixer i venir per aquí moltes espècies que abans no s'havien vist. La biodiversitat ha augmentat, es nota, sí.
De quines espècies així més abans o més destacades en podríem parlar, de desembocadura? Ara recordo jo fa uns mesos, no en aquest espai concret de la desembocadura, si una mica més enllà, es van trobar fins i tot flamencs que a Cubelles mai s'havien vist.
Sí, bueno, jo recordo quan feia la carrera que, clar, si volíem veure flamencs havíem d'anar al Delta de l'Ebre. I també la gavina corsa. La gavina corsa havíem d'anar al Delta de l'Ebre i era dificilíssima de veure. I ara, entre el Delta de l'Ebre i el Delta de Llobregat, nosaltres tenim, fixeu-vos, la meitat de la població mundial d'aquesta espècie. Per tant, la gavina corsa, ara les pots veure a l'Atxa de Vilanova, que són més amples, hi ha grups, bàndols impressionants d'aquestes tons que...
Ui. Tenim algun problema amb la connexió, de fet anava una mica fallant intermitentment, però ara sembla que l'errada ja ha estat definitiva, en aquest sentit. Estàvem parlant d'aquesta exposició Arran de Mar, una exposició que el que fa és referenciar doncs, tota la flora i la fauna del Parc del Garraf. Coneixem una miqueta l'autor de les fotografies i la seva manera de treballar, amb en Xavier García Márquez, amb biòleg i tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sitges. Parlàvem una miqueta de com es treballa des dels municipis aquesta conscienciació, i amb la Teresa Vidal, que és portaveu de l'àrea d'ordenació territorial del Consell Comarcal del Garraf, doncs d'alguna manera miràvem com comarcalment es treballa per generar aquesta preocupació i aquesta consciència. Ara hem recuperat una mica la comunicació, Ivan.
Josep Maria, sí, ara ens hem mogut fins a la porta de l'estudi Vidal. Pensa que som a ple nucli antic de Sitges i la cobertura a vegades en aquests carrerons falla una mica. En tot cas, parlàvem de la varietat d'espècies que trobem a la desembocadura, Xavier.
Sí, bueno, estàvem parlant de la gavina corsa, que no sé si s'havia sentit abans, però el que és entre Delta de l'Ebre i Delta del Llobregat tenim la meitat de la població mundial d'aquesta espècie. I ara es pot veure a les platges de Sitges-Vilanova, especialment, que són més amples, en grups, en estols bastant importants. És una espècie rellevant.
Mike, de tot plegat d'aquesta conversa, podem treure que has aconseguit transmetre amb aquestes fotografies la cara amable de la fauna i dels paisatges de la comarca. No sé si preguntar-te en quin plafó, en quin lloc de la comarca et quedaries, quin ha estat millor per fotografiar.
Si tinc que ser franc, hi han fotos de cada plafó que per mi tenen el seu amor, no? I quan has tirat la foto i l'has aconseguit, et sents content d'haver-la tret i que estigui bé, no? I llavors, doncs, per exemple, quan van arribar flamencs a Vilanova per primer cop, va arribar una família sencera i em vaig passar tot el dia allà amb ells, i això són coses que s'agraeixen, com deia ara el i llavors, doncs, bueno, això ho podria dir de cada plafó té la seva part més bonica, no? Però bueno, per mi és el context, o sigui, el lloc de per si ja és un espai que et dona moltes visions, et dona tot això, que a l'hora de pujar-hi, a l'hora de voler estar en natura, i això, doncs, a mi se'm fa difícil dir aquesta és la bona, no? Perquè en totes els hi tinc un cert carinyo, no? Si hauríem de filar molt prim per dir aquesta m'agrada més que les altres, no? Però en natura, com dèiem al principi, a part d'anar a buscar el que tu vols treure, a vegades la vida et fa un regal i apareix un ocell, per exemple, apareix un... Com ara dies enrere, que van aparèixer a Vilanova les tortugues,
sí,
de Bagues, o sigui, dins. Clar, em vaig passar allà tot un dia esperant i ens hi tornaven. I com a mínim vaig fotografiar els rastres i el lloc on te van fer la mitja volta, no? Però després ja no la vaig poder veure, no? Però aquestes coses són són úniques, eh? I viure-les, doncs, són úniques.
És meravellós escoltar-te, Mike, perquè d'alguna manera ens convides a ser observadors, eh? Ens convides a aturar-nos un moment i a mirar el nostre entorn i a cercar aquelles coses que ens puguin enriquir, no? Que puguin ser agradables i ens puguin ensenyar realment com és l'espai on vivim.
Sí, totalment d'acord, perquè la natura el que fa de per si mateix és una mestra, avui és una mestra i et dona lliçons de vida constantment. L'únic que hem de fer és estar oberts a aquest ensenyament, no? I la fotografia a mi em dona aquesta possibilitat doble de que vaig observar, m'enriqueixo el que m'ensenya i després tinc l'opció, que em fa molt feliç, que és poder-ho compartir amb el públic, no? Amb la gent que li agradi aquest tipus de temes, no? I això, doncs, per mi ja és una gran sort a la vida poder fer aquesta feina i després poder-la fer repercutir, no?
Doncs si esteu interessats per gaudir de les fotografies d'aquesta exposició Arran de Mar, us heu d'apropar a l'estudi Vidal aquest cap de setmana d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Mike, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé i felicitats per la feina.
Doncs gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Xavier García Marquès, biòleg i tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sitges. Bona feina, també. Aviam si entre tots generem aquesta consciència que és important que hi sigui.
Doncs sí, és molt important conscienciar tota la població. Estem en uns moments, a més, amb el problema del canvi climàtic, que ens afecta a tots, i realment hem de treballar amb tots els esforços possibles, a tots els nivells, tècnics, polítics i ciutadans i ciutadanes, per aconseguir realment revertir aquesta situació que no ha de continuar avançant, sinó que hem d'anar a augmentar el que és la biodiversitat.
Gràcies, Xavier. Fins a propera. Una abraçada. I Teresa Vidal, de l'àrea d'ordenació... Fins a propera. I Teresa Vidal, de l'àrea d'ordenació territorial del Consell Comarcal del Garraf. També moltíssimes gràcies i molt de respecte, eh? Això és el que li demanem a tothom. Que vagi molt bé.
Doncs sí, la gent jove que pugi ben conscienciada i que faci de ressò. Vale.
Gràcies, fins a propera, a reveure. Ivan, et deixo gaudint d'aquesta exposició perquè ens ho puguis explicar de viva veu en properes trobades. Que vagi molt bé.
Vinga, fins ara.
Gràcies, Ivan, a reveure. Doncs exposicions que ens serveixen per prendre consciència i per aprendre allò que ens envolta i que hauríem de posar en valor i que moltes vegades per desconeixement no ho fem com caldria. Arribem a les 5 en punt de la tarda. Després seguim.
L'habitatge és un dret bàsic. Seguim reclamant els drets per a les persones que no tenen un lloc adequat i digne per viure.
No tenir casa mata. Mata somnis, oportunitats, confiança, salut...
I tu què hi dius? Digues prou. Ningú sense llar.
Campanya Sense Llar 2020. Càritas.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Nice.
s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.